cometre un crim com aquest? Què va passar perquè aquella dona estigués sola en un moment a la cuina i no pogués demanar ajuda, ningú la pogués atendre? O sigui, què va fallar?
No s'ha atès això. I una altra cosa, que és que si a sobre això hi ha un degoteig d'informacions com presons que prenen les seves pròpies decisions, això segur que no ajuda a tenir la sensació que s'estan canviant coses.
Clar, i és el que comentàvem també entre els treballadors, entre els mateixos funcionaris, el fet que dues presons prenguin aquesta decisió. Per tant, se sobreentén que consideren que els presos hagin comès un homicidi o un assassinat és perillós que treballin en espais que cuina, els treballen en altres centres, aleshores, què passa? Que no són perillosos a les cines? Això també ho comentàvem ahir aquí a la tertúlia, no? Que genera diferències entre centres penitenciaris perquè no s'ha pres una decisió unànime.
Això ha d'haver-hi una decisió política i no està prenent. És a dir, a veure, des del punt de vista que han de fer les regnes de la negociació a la vigilenta del govern, això és una desqualificació a la Conselleria de Justícia. Quan ha d'anar la vicepresidenta del govern a parlar, quan t'ha de sortir fins i tot en la roda de premsa juntament, és que hi ha una desqualificació. És a dir, jo quan parlava de canvi de model no em refereixo a fer, perquè és veritat que com tota la, si ens fixem en els primers moviments, sé de gent sospitosa. És cert. Però després, quan entren els centres de classe, els sindicats de classe, no tenen una visió que no sigui la reinserció. Començant perquè el model l'haurien de començar a enviar des de Madrid, en el sentit de, per mi, la població penal que hi ha a Espanya, de la presó, excessivament alta. Aquí apliquem el codi penal per masses coses. Però bueno, això és un tema que es podria discutir. El problema és que hem d'utilitzar-ho.
Però, per exemple, Justícia, fa unes setmanes, a principis mes de març, va fer una sèrie de propostes per tal de facilitar que hi hagués més presos que poguessin obtenir el tercer grau, que passessin menys temps a la presó, precisament perquè t'ha demostrat que la reincidència baixa en aquestes situacions. I contrasta precisament que Justícia fes una campanya de comunicació en aquest sentit, explicant aquestes mesures que es volien fer per potenciar la reinserció i per evitar la reincidència, que tres setmanes o menys després passi això i hi hagi aquesta opacitat.
Clar, perquè dintre
dels
passos...
punt de vista periodista, perdona, m'emplata, Anna, perquè és el que jo crec que tot hem demanat els que siguin de periodistes. Han faltat entrevistes de la consellera.
És que no n'hi hauria una.
Per això, és que ha faltat això.
Clar, però si ha de sortir la vicepresidenta és perquè ella mateixa veu que no és capaç de gestionar-ho. Per tant, posar-la a fer una entrevista encara seria pitjor, que és dramàtic, perquè hem de pressuposar que hem de tenir al cap de banda, i més d'una conselleria, com és la de Justícia, persones que siguin absolutament preparades per respondre a tots els fronts, no només per respondre des del punt de vista polític o tècnic, sinó també comunicativament.
Tampoc hem tingut explicacions d'interior, Se suposa que Mossos estem bastant, no? Els fets.
Però és que recordem, a més, aquell dia ahir, que havíeu demanat una entrevista quan va sortir l'informe PISA, quants dies va trigar la consellera d'Educació a sortir a parlar? I tampoc va fer entrevistes. En va fer una a TV3 i ja està, no?
Sí, però van passar 4 dies i exacte. La vam poder entrevistar.
Sí, però bueno, almenys van passar 4 dies. Sí, però en aquell moment la gent el que volia era saber què passava, què pensava el govern. Quan tu tens un cos així, el primer que va haver és que la institució responsable, no?
I que hem de conèixer, perdona, és que aquí moltes vegades ens omplim la boca de model d'èxit. Ens havia passat amb l'educació, i de sobte ve PISA i ens diu que aquest model no és d'èxit. Jo, amb el tema de les persones, jo considero, des del punt de vista de que aquí anem de Justícia a Madrid, ja depenent d'interior, ja et diu quin és el concepte, no? Això és important, però que podem millorar, que cada vegada veiem les institucions totals, que pot ser la presó, pot ser l'escola, cada vegada són més complexes, molt més complexes, i potser tractar-ho amb una mentalitat dels anys 90, i ho dic pel que ho dic, és a dir, per la persona que està portant mesures penals, potser ens hauríem d'actualitzar, però que el diàleg mai ha d'acabar, i el problema és que jo percebo i em sorprèn que d'esquerres no hagi tingut un diàleg amb els treballadors i les treballadores en cap dels àmbits on hi ha conflicte.
Mira, doncs teniu una informació ara al respecte, perquè segons fons el govern sí que està en contactes i diuen que esperen que la setmana que ve es puguin asseure i reprendre les negociacions amb els treballadors de les presons.
Això és el que transmetia el govern aquesta tarda.
Sí que hauria tingut algun efecte aquest moviment que Joan, que no era una de les presons, no era un dels noms que s'ha posat sobre la taula en aquestes condicions dels funcionaris, de dir, vam a parlar fins que el director de presó del Mas d'Enric no era un d'aquests noms.
Les dues parts en el conflicte estan molt sedes, no? Què intenta el govern? Doncs que la tecla que facin caure, sí, la fitxa que facin caure, sigui la del director de la presó del Mas d'Enric, no? Que és el comunicat, diu, perquè ja ens en fem la idea, diu literalment, i no em voldria equivocar amb les aules, però que tindrà una nova assumpció de responsabilitats de categoria directiva.
És a dir, que el mouen,
que es consensua i es mou, no? És això. Per tant, segur que aquesta no és una fitxa que el govern li interessa que sigui la que activi la negociació, però des del punt de vista dels sindicats no és la que demanaven, esclar.
Bueno, entenc que el que demanen és una fitxa política, una fitxa tècnica, per tant.
Sí.
Però si sabeu per què comença a negociar, doncs
Veurem la demana que ve, a veure si tenim novetats al respecte. Les 9 i gairebé 6 minuts, que hi hem de... perquè avui al migdia hem sabut que Ignasi Elena ha fet aquesta carta al Ministeri de l'Interior per demanar una vegada més que s'autoritzi aquesta escorta per Carles Puigdemont, sobretot també tenint en compte que és candidat per les eleccions del 12 de maig. Sabem que el departament fa que està demanant aquest servei, però que de moment el govern espanyol no hi ha anat en resposta, una petició que arriba després que el 14 de novembre, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, digui això que ara sentirem al Món RAC1.
Yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber, y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
La veritat que posava data, però dèiem, ho va dir el 14 de novembre, i avui els ha hagut d'insistir de nou amb aquesta petició. Per què creieu que el govern espanyol no ha mogut fitxa en aquest tema encara?
Jo crec que pel 12M, no? O sigui, crec que ara, a més, és un moment complicadíssim, en cometes, és a dir, el ministeri va dir que sí, ho faria, ara Puigdemont candidat, i això en una campanya electoral on el PSOE, una de les coses que ha de batallar justament és contra aquest candidat, que podria ser un dels que rivalitzen amb Salvador Illa, en aquest cas, i ara estem parlant de govern, però estem parlant de partits, perquè al final el govern espanyol defensarà l'interès del PSOE, no? Jo crec que és un mal moment, i efectivament ara el conseller ho demana, estem en període ja electoral, i la sensació que el govern sap que una, entre cometes, sessió d'aquest tipus li podria costar també d'alguna manera, no? Efectivament, la protecció s'ha de fer, no? Però jo crec que ara estan valorant quin és el cost polític de fer aquest gest, no?
Però fins a quin punt això és una concessió o és una opció que té el govern espanyol de donar aquesta
protecció?
Això no és
el que no sabem, perquè si és una obligació ho hauria d'haver fet des del minut zero. Si no ho ha fet, potser és que hi ha algun tipus d'escletxa, alguna possibilitat, que ho desconec, per no fer-ho o com a mínim per retardar-ho, encara que sigui fins després de les eleccions o fins que els hi sembli vells que no es perjudicarà, no?
I si hi ha algun tipus d'escletxa jurídica, qui ho coneix millor és el Ministeri de l'Interior, el gran coneixedor, bàsicament. A veure, l'únic que has d'enviar els Mossos d'Esquadra al senyor Puig per procedir a la detenció. Això és el rap que es posarà a Madrid el dia següent. Ara pensem en les tertúlies, eh?
Sí, sí, sí.
Les tertúlies que escolta el senyor Pedro Sánchez. Segurament ens escolta, però vull dir que les tertúlies que escolta... Segurament, jo dic que no. Però vull dir, escoltem les tertúlies. És que això serà el que es trobarà. Hem vist fa poc una insta de la memòria que ens interessant. Quin és el reglament de l'amnistia amb els votants dels partits socialistes? No estem parlant simplement de votants del PSOE, estem parlant també de votants del PSC. La meitat,
no, és a dir... Les declaracions
de la Guina, és a dir, estem parlant que la simpatia que té una gran part important que ha de votar el senyor Salvador Illa perquè aconsegueix aquests 40-42 escons que al moment li donen les enquestes, no és un votant que sigui molt procliu a tenir simpaties amb el senyor Carles Puigdemont. Llavors, el PSOE sap que se la juga a Catalunya, bàsicament. Igual que el PP se l'estava jugant a Galícia, el PSOE sap que se la juga a Catalunya. I en aquests moments no farà cap tipus de moviment. Jo no dic que el dia després ho faci, segurament. El dia després, que el dia no és necessari, però el dia després ho farà. Però el dia anterior tots ho sabem. El senyor Sánchez va dir el 3 de juliol que l'amnistia era l'Arna i el 21 va dir, podem començar a parlar. Doncs ara ens direm segurament o fan allò que veurem què passarà i el dia després de les eleccions ho podem canviar.
Jo crec que això que diu en Rafa explica per què avui públicament el conseller d'Interior diu que té una carta a Marlaska per demanar per Esquerra planteja una campanya per desgastar el PSC, per tant ja li va bé dir, escolteu, però que no feu això i per posar-lo a l'aparador, no? De perquè no el PSOE, doncs fa el que havia anunciat amb el senyor Puigdemont, i a la vegada, no? Amb una mirada que els votants independentistes doncs transmet una imatge de certa proximitat en els interessos, no? De Puigdemont i de màxim adversari del sobiranista, no? Crec que la jugada, i a més anunciant públicament que fas el pas, no? És interessada i mira aquesta doble
sí, sí,
vessant.
Sí, crec que clarament és un estratègies en aquest període preal, cadascú per la seva, no? Pel seu moviment, per l'espai, haurà de veure una mica de punts per aquí i per allà, i crec que ho hem de llegir. Sí, sí.
En tot cas, no creieu que el govern espanyol faci cap moviment respecte a la Carles Puigdemont?
No és el més agradable ara per Marlaska, Bolaños i companyia fer aquest moviment. Creuem els dits que no passi res, perquè si posem aquest debat públic i només és un debat simplement electoral partidista, esperem que no passi res, perquè aquest és un tema no resolt des de fa temps.
Això, parlant de Puigdemont, justament avui hem sabut el nom de la candidatura amb la que es presentarà. L'he de llegir, perquè em sembla que, no sé si me la prendré, m'equivocaré. Es diu Junts més Carles Puig de Catalunya.
Molt fàcil posar els titulars. És fàcil.
Però hem resumint.
Jo crec que hem de trobar les sigles ràpides, perquè si no...
Puigdemont per Catalunya? No sé.
Es pot
resumir?
No. Teníem el tria per Barcelona, però aquí al davant hi ha afegit el Junts més...
A més, això genera un problema periodístic que segur que ja l'heu... Que és, per exemple, dius, el líder de Ties per Barcelona, Xavier Trias,
és
líder de, esperat que no m'equivoqui, Junts
més.
Per Catalunya a Carles Puigdemont. Vull dir, jo crec que ens posen difícil. Jo sóc partidària de sigles curtetes que ens capin els titulars tu i que no ens atrapem els, sobretot a ràdio, no?
Creieu que aquí darrere ha estat rumiant aquest nom o ha sigut una mica un consens dir, mira, perquè no s'ha de dir ningú, posem Junts de posar Puigdemont i Junts Puigdemont queda una mica massa personalitzat, doncs li posem per Catalunya i així...
Jo crec que aquí passa el que va passar a Barcelona, quan Junts per Catalunya presenta Xavier Trias, està buscant aquest efecte que es va traslladar ràpidament en les enquestes, un efecte, un cop d'efecte rapidíssim. Si Xavier Trias s'hagués presentat com a Junts per Catalunya, s'hauria tingut el mateix efecte que va tenir Trias per Barcelona, que és molt clar, no? L'exalcalde torna per recuperar Barcelona, no? Crec que en aquest cas el que li ha passat a Junts, perquè ja té l'ac, és que efectivament el seu actiu electoral Puigdemont, no? Has de trobar la fórmula i a més has de posar que Junts per Catalunya, no hi haurà gent de Junts per Catalunya que s'emprenyarà perquè pensarà que és una candidatura personalista, que ho és. Però jo crec que al final estem parlant de com fer en que ningú... Però al final també és dificultós, no? Però suposo que és això, no? El nostre actiu és aquest, però hi ha tot un partit, sobretot hi ha tot un territori, com en tots els partits, un és el candidat i l'altre un els centenars un mes de gent que estan picant pedra cada dia, no?
A mi crec que en el cas de Junts és especialment conflictiu, no? Aquest món de l'os que has assenyalat per aquesta indefinició encara de Junts com a partit, com a... No? Aquesta incapacitat que té encara per definir la seva ideologia, que sovint ho fan negar, no? Jo no sóc això, no sóc això altre. I clarament, amb aquest detonant que és a la candidatura de Puigdemont, que ho eclipsa tot, clar, ve de fer equilibris entre ànimes, noms, ostres, és ben complicat. Jo crec que amb Puigdemont hi havia de sobres per tirar la candidatura endavant. I...
Oh, però com a nom, així...
No, home, no, així no, vull dir que no, que ja sap que Puigdemont Junts, sí, no? Vull dir que no, però no calia...
Joan. Jo crec que hi ha la voluntat de transmetre que la llista de Puigdemont va més allà les fronteres de Junts, que això fins i tot el propi Puigdemont va parlar a Elna, ho va verbalitzar, i que l'acord que mana amb tot de formacions petites i que són les mateixes que hi havien en les últimes ocasions, doncs persegueix instal·lar la idea que això és una llista que va més enllà de Puigdemont i de Junts, que jo crec que és difícil de fermar, es deia, no? Perquè, per exemple, l'altre que es presenta aquest acord del Bernet, no? Programa d'aula, fa 4 dies a l'aula, sí. I la gestió, que jo, siguem generosos, estava a punt de ser expulsada de Junts. Mm-hmm. Per tant, jo crec que aquesta, hi ha una voluntat salà que és molt íntim, no? Que aquesta és una llista que identicialista i va mirar de Junts i del partit de Junts i de Puigdemont, però que en realitat s'assemola a l'última llista del 2021.
Mm-hmm. Sí, jo crec que bàsicament si mira, és molt interessant quan mires a la llista el grau d'aprovació. El grau d'aprovació en els votants republicans de la CUP és molt més que el grau d'aprovació de Junts per Catalunya, que perquè no deixa ser un simbolisme molt important Carles Puigdemont per tot l'àmbit de l'independentisme. Clar, posar la figura del Carles Puigdemont, és a dir, següent que si avui preguntem a la gent que la meitat dirà Junts per Catalunya, l'altra meitat dirà Carles Puigdemont. Quan tu tens una potència que va més enllà del teu vot, quan t'estàs jugant a la segona posició en aquests moments, de moment una posició que és vital, la segona posició, l'independentisme necessita dues coses, necessita això primer, en aquests moments ho té complit, però ja li va passar l'any 2017, les enquestes li donaven que no sumava i al final va acabar sumant, per això hi entra en moral de victòria. El concepte de moral de victòria és, mira, aquesta gent que ha estat fins ara, més enllà que ho ha fet fatal, més o menys, quan hi ha un govern i és que ho ha fet fatal, al final són uns muermos que això ho ha mort, no? Ara vinc jo aquí amb la moral de victòria, i això és important perquè si mirem les diferències de les enquestes que presenta el CEO i la que presenta el periódico, bueno, l'independentisme ja comença a pujar, és a dir, ja que la moral de victòria, la dona que resta en l'àmbit de l'independentisme, efectivament, i necessita després quedar segon. Clar, si tu vols ser present, necessites quedar segon, un altre podria ser present efectiu, però llavors hauràs de tornar i anem al calendari.
És veritat, però en aquestes eleccions, si quedes primer és molt important i si quedes també.
Potser és més important depenent de la suma. Amb el que vull dir, l'apel·lació a Carles Puigdemont és una apel·lació important d'aquells votants que estan dintre de la CUP, dintre de la Unitat Republicana, que li poden anar de trasbassament. I el que va passar exactament el 2017. Pensem si nosaltres agafem i la presentació que hi va fer, els tres punts que hi presenta, això de tornar a la llista no? unitària i el referèndum, és a dir, ho tornarem a fer, i diu que tornen a això, és mateix el del 2017, estan plantejant una idea molt més semblant al 2017 que al 2021. El 2017 els va fotre perquè va haver-hi vot d'Esquerra Republicana, la primera, que després va anar efectivament cap a que les poden.
Però jo crec que una mica és el que, com a mínim, la intenció que té Junts, pel que van dient, i la intenció que té PSC de fer una cosa així com Puigdemont o Illa, és a dir, buscar el vot útil, Illa, buscar el vot espanyolista, que n'hi haurà molt, perquè pensem que Ciutadans el 2017 tenia 36 diputats. Mm-hmm. Aquests vots, jo l'altre feia número a... va guanyar l'independentisme en escons, però no en vots. Hi havia 2.100.000 vots no independentistes. Aquests vots hi poden ser, no? Jo tinc la sensació que ella fa bé aquest joc de, o Puigdemont o jo. O em voteu a mi o aquest serà president, no? O intentarà ser-ho, no? I crec que això també polaritzarà, i el que deies, també pot recollir aquest, entre cometes, útil, independentistes que creguin potser millor votar-lo amb ell, perquè si ell, el president, no, jo crec que aquí també es polaritzarà, com va passar a Barcelona una mica amb Colau sí, Colau no, acabarà polaritzant-se i els altres partits hauran d'intentar reposicionar-se, perquè jo crec que després de l'anunci de Puigdemont els partits han de repensar una mica doncs, les estratègies que tenien previstes. No és el, si el candidat de Junts era Josep Rull, per exemple, que Carles Puigdemont, no?
Clar, però crec que hi ha un altre element que també s'ha de tenir en compte en aquestes accions, que és l'esgotament de l'independentisme. Hi ha una part que crec que és gran de l'electorat independentista que està cansada, que està esgotat, que està desencisada amb el procés i amb la promesa de la independència i en tot el que ha passat en aquests últims anys. I hem de veure això com es tradueix a les urnes. Ja tinc la sensació que en les últimes cites electorals molts independentistes han anat a votar amb el tap al nas. Veurem què passa aquesta vegada, perquè no és la primera vegada que els candidats són aquests. No?
Repeteixen. Noves eleccions, mateixos candidats.
Joan, volies afegir alguna cosa més?
Sí, que jo tinc la sensació, ja no que diu la Laura, jo tinc la sensació que els resultats i l'escrutini ja veurem on van, no? Però que som molt a prop d'un possible canvi de cicle. I que això pesa en l'ambient general, no? Això, tinc aquesta percepció, potser equivocada, però és aquesta percepció. Jo crec que l'entrada en joc de Puigdemont clarament impacta en l'àmbit independentista d'una manera claríssima, però també en l'àmbit constitucionalista. Jo crec que això dona certes esperances al PP, fins i tot d'incrementar les seves expectatives electorals, i pot fer rumiar Illa. I respecte al que ara comentàvem, jo crec que Illa i el PSC, depèn de com vagi l'empanya, ja ho veurem, no? Però si la figura de Puigdemont agafa a volar, pot tenir la temptació, encertadament com deies, de plantejar-ho o jo o Puigdemont. Pot tenir aquesta temptació. Però atenció, que això és un joc perillós en política, perquè pots ja fer útil. Això, per exemple, ho va fer el 2015. El 2015, la campanya electoral a Barcelona, Xavier Trias i Convergència en aquell moment no pretenien fer una campanya contra. En els últims dies, m'agradaria dir que menys de l'última, ja com que les expectatives dels comuns que s'entenen a Nova Actua eren molt altes, ho van prendre com una dicotola, com aquest model, atenció, que havia de Colau. I li va arribar de Colau per final. Jo crec que això, tots els que estan en aquella campanya ho van llegir com un error. Per tant, aquesta opció que el PSC pot tenir temptació en funció de com vagi a la campanya, és una arma de doble fil.
No ho veig com sense dir error, perquè ell ja va al capdavant, entre altres coses, perquè hi ha una divisió de l'independentisme. És a dir, el que tenim, no la configuració, sobretot les províncies de Girona i Tarragona, el que t'interessa, el que va primer, és que el segon tampoc es dispari, perquè quan es dispara llavors aconsegueix vots, aconsegueixes escons, diguem-ne, plus, no? Si vas a llarga distància, que es fan ara, que es produeix un miratge i ja, efectivament, hi ha 41. No? A mi interessa que l'independent sigui absolutament dividit, és a dir, no interessa donar predominància a cap dels dos, i ni té per què, perquè el seu votant ve a un altre lloc, és a dir, de l'Illa ve lloc i no és, i entre altres coses, en aquests agafats de PP i Vox, com és la situació, no l'agafa. És a dir, al revés, el podria perdre, de com, no?
I veiem... No, de Vox no, però què passa amb tot el votant Ciutadans? On ha anat?
Un 1%, mira, el CEU et diu, tant dels Ciutadans, parlant dels Ciutadans de les passades eleccions, clar, si fem dels Ciutadans, clar, ja és el que es va partir, eh? Clar. I ara el PSC, per això...
L'havent passat de 3 a 6.
És que recordem, per descarregar el calendari 2015, el PSC tenia 14 diputats. 14 diputats, i ara estem parlant de 41 diputats, com Esquadra Maragall va ser de la Generalitat el 2003, a treure 42. Estem en escons molt
importants.
I el CEU el que diu és, mireu, el CEU t'ho diu molt clarament, el que et diu és, el 33 està pensant, en un moment, 33% continuarà votant anys, 28% al Partit Popular, un 7% al PSC i un 5% a Vox. Això és el que et diu el partiment que en aquests moments anirà a buscar 33% de 6 escons, eh?
Però si anem a aquest 2017, aquests 2 milions llargs d'ans no independentistes...
Ja es van repartir.
Però existeix, és a dir, si es torna a votar, ell pot... Jo ara estic... Què va passar? Bona, Jaume Collboni, alcalde, amb regidors i amb una aritmètica boja de PP i Comú. En aquell moment, allò semblava solista, però si ell planteja o que la campanya, però potser en el moment de plantejar la investidura, podria intentar una operació d'aquest tipus amb l'espantall de Puigdemont. Compte que, si no, aquest senyor pot ser president. Jo crec que l'ICE sí que intentarà utilitzar la de Puigdemont. Aquí el problema serà com els altres partits intenten fer el seu amb el seu candidat i no fer tampoc un front dins de l'independentisme, tampoc fer un front d'un contra l'altre, perquè...
El moviment que hi ha hagut últimament, però que avui s'ha acabat a escenificar a l'Ajuntament de Luna, a Collboni i a Esquerra, això pot tenir una mena de translació al 12 de...
Clar, és que si fem cas del demà de convocions, va ser RQ, el president Aragonès, va dir que no investiria Salvador Illa i que intentaria un independentista. Si és així... Jo crec que el que ha passat és que no tampoc aquesta convocatòria electoral, i sí que veia una entrada, o sigui, Esquerra amb 5 regidors i amb un govern de la Generalitat amb Illa, doncs aquest li permetia entrar al govern. Segurament Esquerra, si no hi hagués autoeleccions, ja ha estat al govern, i avui, que quan aprovi els pressupostos, començaré a negociar, perquè fins que no hi hagi un president a la Generalitat plena negociació amb Esquerra, no amb el govern de Barcelona, perquè això condicionaria, efectivament, com tu deies, totes les gas, no? Jo crec que Barcelona té un vist que té una diferent veure el que va passar el de juny, i que Esquerra serà una mica atrapada en els tempos. O sigui, la jugada de voler govern ha topat amb aquestes eleccions. Ja, o sigui, deien avui, ara és fins després d'investidura, no entrarem en aquest govern, no?
No sé, jo no sé si anava perquè el canvi de cicle que apuntaves, Joan, però jo crec que és una evidència que Junts no s'avenen, no s'entenen, si parlem en blanc, com deies abans, no? Han intentat governar plats, ha estat un desastre, no són capaços de generar rèdictament l'amnistia o de fites que s'han seguit en els últims anys. Estan competint l'un amb l'altre per governar, però no competint. No, jo crec que l'anari no era de governar plegats. Qui sí està governant o s'ha d'anar per governar? Esquerra, PSC, PSC, Esquerra, Barcelona,
a la Diputació.
A Madrid. Vaja, és que jo crec que canvi de cicle el veig més tipa cap aquí, a l'espera de com vagin els resultats, eh? Que no un govern, un altre cop d'oblició entre Esquerra i Junts.
Aquí les eleccions del postprocés. Clarament, mena dubte, tenen arrels en el postprocés, i a partir d'aquí podem veure si es consolida o que es pot arribar a intuir. Hem de recordar que venim del 2010, no? Són 14, en un recorregut en què han manat molt els independentistes. També en costa de les aliances, jo crec que, per exemple, si Puigdemont queda en segona posició i Esquerra en tercera, la pressió sobre Esquerra, si a més hi ha una sensible molt difícil per Esquerra de resistir-la, però sí que és veritat que ara amb enquestes el que indics és un avantatge molt important de CC, no? Que és el que em fa pensar, doncs, en la veritat que ja veurem si les majories quan, no? O les tils el més comprador d'Illa, però que ara mateix és el favorit. I és veritat, PC, si no en té necessitat, no tocarà el de ruta de la campanya, no el tocarà en cap cas. Només si és molt, molt desesperat i veig que la distància que les enquestes cursés, llavors podria prendre altres decisions, però intentarà no tocar el full de ruta.
També el fet del Partit Popular tindrà amb el resultat que aconsegueixi. Deixeu-me que avancem una mica, perquè avui s'ha significat ja aquesta oficialització del Hernández, ja li va dir l'altre dia.
No li diu Alberto, eh?
Jo també. Com a candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha vingut a Barcelona a anunciar-ho, i hem de dir que, clar, hi ha moltes maneres de com ha anat aquesta negociació, de com s'ha fet l'acció del candidat, però la manera com ha estat avui a l'Hernández i Alberto Núñez Feijóo, no sé qui dir, però com a mi podríem dir que és curioso.
Un pelín delicado, pero lo que ha salido, León, pero os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
Claro que pues, presidente, Alitat, yo no he nacido para consecuencia, no tenemos más afirmación.
¿Qué?
Pero a mí el que
poca raza.
Sí, però és curiós perquè poc amaguen que la decisió del candidat a Catalunya es pren des de Madrid i que aquí ningú pinta res, surten els noms de travesses i aquest no ens agrada que em contradiu. O sigui, la naturalitat amb la que deixen clar que és una sucursal d'un partit espanyol i que prou,
no és exactament això. Ara, és poc esme, no? La poca ganes, però, no? És
el bueno, el candidat, el que passa que, clar, és que és un candidat...
Només dir que han triat el candidat amb forceps.
És un candidat, però és un reflex de que afecta amb el PP a Catalunya, ara amb els diputats, és tenir entre un poder triar i remar, no? I al final, a mi m'ha resultat curiós que al final és amb el candidat del qual estàs dient permanentment que no el vols perquè et contradiu i perquè no t'ho dius, no?
El que passa, jo tinc una visió econòmica d'aquest món, jo tinc una visió amb tu, eh? És la primera vegada que Catalunya s'imposa. La primera vegada.
Tu creus, Rafa,
sí,
que hi ha hagut pressió?
Sí, mai ha passat. La darrera vegada va ser al Congrés de l'any 2008, on Mosè Negrera quasi guanya, no sé si no ho recordeu, Alicia Sánchez Camacho. Va haver una revolta. Jo que el PP de Catalunya revolti contra Gènova, li posaven, bueno, Gènova era un servilisme, i efectivament i Gènova no tenia cap tipus de problema en canviar i treure, va canviar Vidal Quadras, que tenia un pes sortant a les bases, quan Aznar ho va necessitar. A Piqué li van fer una gestora quasi bé, és a dir, Piqué va marxar perquè li van fer una gestora a Febes, no us recordeu?
Però guanyat el PP català o canviar Fernández, Alejandro Fernández hauria estat molt traumàtic.
Ha guanyat claríssimament perquè no era l'aposta que tenia Gènova. El que passa que
sigui... Injust, no? També de temps, perquè si les eleccions haguessin estat al febrer, com s'havien previst,
per suposat,
potser...
Per suposat, que no era l'aposta de Gènova, segur, i que una de les coses que li dirà Alejandro Fernández, però si ho guanya el seu propi partit, segur, això es dirà. Però que també passem una mica en la psicologia actualment del vot. És a dir, aquests, diguem-ne, aquests personatges que ha contat de les maquinàries del partit, avui en dia guanyen eleccions, eh? No dic que guanyen eleccions aquí, vull dir que té un plus d'una zona que s'ha enfrontat a una direcció, que s'ha enfrontat públicament a una direcció. A mi em sembla que és venir un president del Partit Popular que s'ha enfrontat públicament a l'estratègia que fa Gènova, això entra de la cultura, o intentant dir la cultura del Partit Popular, és una cultura molt complicada. Tot i que el votant del Partit Popular amb això sempre ha estat molt crític. Li ha agradat el votant del Partit Popular perquè és complex, o era molt complex, amb tres diputats no és tan complex, però era molt complex, diputats que arriba als 19, això no agrada i mai havia agradat, però jo crec que li dona plus, no?, de legitimitat a Alejandro Fernández d'haver guanyat a Gènova.
però potser no hi havia més candidats, és a dir, perquè estava a Gènova, potser és que no hi havia gaire on triar. Això és el que jo volia dir, no? Que al final...
La sensació
és de... No, una mica... No trobo un casar-me, bueno, però escolta'm, si aquest és l'únic que vol... No sé, d'alguna manera... O sigui, la sensació és una mica aquesta... Quan justament jo crec que el PP en aquestes eleccions és on pot tenir un pes molt més substancialment a aquests tres diputats. Jo crec que serà un dels partits que farà un creixement. Mm.
Si no hagués estat el Ferraf a les eleccions, qui creus que tenia més números de ser candidat?
Bé, a veure, jo crec que hi ha molta pressió per la Dolors Montserrat, moltíssima pressió, i ara està eurodiputada, vol que intuirà ser eurodiputada.
Però I l'ha posat com a cap de campanya.
L'ha posat com a cap de campanya. La darrera vegada que li donen cap de campanya va ser Josep Piqué l'any 2008, i després va dimitir. És a dir, va electoralitzar el partit i es van posar gestes. El Fernand li va posar xostres, també. És a dir, que al final el que t'han posat és una persona que t'està intentant, doncs, alguna tutoritat, no?
Creus però que era qui tenia més números, Dolors Montserrat?
Dolors Montserrat. És veritat que ella s'ha resistit molt, però al final, escolta, també, mira, també va resistir molt la Porta Lucía, no us recordeu, el Congrés, i la van a Europa.
Que passa que si l'argument era, hem de triar un candidat que pugui assolir una futura relació amb Junts, perquè Alejandro Fernández s'ha oposat, que bé deies, no?, el missatge de Gemma amb això. Home, Dolors Montserrat, amb el bé que ha tingut el Parlament Europeu, amb la llengua immersió, segurament...
No seria el perfil, eh?
Pot ser un perfil obedient en Gènova. Això és la història. Pot ser un perfil molt obedient en Gènova. Jo crec que indica que dirigeixi la campanya indica que és molt obedient en Gènova. Ara, que sigui la millor per estovar la relació amb Puigdemont, jo no sé si era més indicada com alternativa, però clarament sí, Alejandro Fernández ha parlat públicament en contra del viatge de Gènova. A mi em sembla la percepció, que al final Feijóo no ha tingut alternativa. Li han avançat les eleccions. Tenia un candidat aquí que tenia el suport de les bases del PP, que és un partit a Catalunya a la intempèrie institucional. És a dir, per tant, gent amb pocs càrrecs, més allà Badalona o així, i per tant que no té relació tan directa, no?, amb la seu de Gènova, i les bases segur que preferien la figura d'Alejandro Fernández. Això hi estic d'acord. Sí.
Amb el que apunten les enquestes, també, amb aquests resultats del PP, potser també era un moment que aquí el candidat no importava tant com altres vegades, no? Perquè aquest
augment
del Partit
més, no?,
Popular ja s'indueix fins que abans, fins i tot, que es decidís qui seria el candidat.
Amb aquesta l'avantguàrdia del diumenge, sense saber quin seria el candidat, no indica el creixement aquest que explicava, no?
Però és que mai ha importat, és a dir, el candidat al parlar de Catalunya Catalunya mai ha importat. El Zego sempre va molt bé, però mai ha importat, en el sentit que el PS sempre s'ha mogut per les dades de cicles electorals estatals. És a dir, sempre. És a dir, la pujada, quan es pujava a nivell espanyol, es pujava aquí. És a dir, sobretot quan es feia d'oposició al govern de l'Estat, amb el qual mai ha importat realment el nivell. Però jo li trobo un simbolisme important, per raons que siguis, és veritat, perquè s'han avançat, perquè han trobat, escolta, es podia haver posat el Martín Blanco, es podia haver posat el Dolors Montserrat, perquè sempre Gènova ha tingut problemes. Sobre que ho comentaves de Junts per Catalunya, el problema que té Gènova en aquests moments és que no sap amb les relacions amb Junts per Catalunya. Clar, si hi hagués claredat, no sap que un dia et diuen que és un partit que, escolta, que es pot parlar, un partit d'un ample tradició democràtica, l'altre dia t'està fent una per intentar il·legalitzar-lo.
Sí, sí, no, el que
un dia
es reconeixen, és això, sí.
Un dia es reconeixen, escolta, que hi ha un problema, que el president del Partit Popular hagi reconegut públicament que hem de fer una cosa per millorar l'encaix a Catalunya d'Espanya, això pel president del Partit Popular, escolta, torno a repetir, conec aquest espai, és molt fort. Quan dius això, has de dir quina proposta tindràs. Per això a mi m'encoroseix molt l'aposta que hi serà, no? Quan tu parles de que pots fer indults i el que està fent, és a dir, el problema que té és que no sap què fer amb Catalunya i el projecte. I a mi el que m'interessa molt aquestes eleccions, més enllà del candidat, és el projecte del Partit Popular de Catalunya, perquè serà molt interessant. Perquè, en definitiva, escolta, el que pot ser que per molt projecte que tu facis, al final et pot passar que hagis de fer un coi boni, hagis de recusar Illa, i per tant hagis de signar l'estratègia de Pedro Sánchez en Catalunya, que serà molt curiós.
9:35 minuts, fem una pausa i ara de seguida tanquem aquest bloc del 12M i canviem de qüestió per parlar del que es coneix com a usurpacions d'identitat. Cada vegada n'hi ha més, abans hem parlat de xifres, doncs ara de seguida en parlem.
RAC 1. Damaris i Albert arriba a Ànec Blau. El proper 6 d'abril la Dama interpretarà les cançons del seu repertori dels concerts en família. No deixis aquesta oportunitat. El concert és gratuït. Recorda, dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda al Centre Comercial Ànec Blau, a Castelldefels. Per a més informació, visita anecblau.com. Ànec Blau, som família.
Anna, et veig molt estressada últimament.
Sí, noia, necessito un descans.
Et mereixes descansar el cap de setmana. Vàrem fer un escapar a l'hotel Blancafort de la Garriga i ens vam relaxar a les aigües termals. I al restaurant? Boníssim! A més, ara, si ho reserves a la web amb codi promocional Q, gaudiràs dels millors avantatges.
Hotel Blancafort, l'escapada perfecta a un pas de Barcelona. Tinc un presentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
A veu dins meu que dic...
Compris el Ford Kuga. Fes cas al Twisting i aconseguir Ford Kuga. L'híbrid endollable més fan a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un punt mai vist. També disponible al Kuga Hybrid, el que digui el teu instint. I ara evita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Us vull basar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-ho marxar. La passió és per Reira, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
A RAC 1, 9-C, amb Anna Ballonesa.
37 minuts, ho dèiem en començar, les solucions d'identitat que no paren de créixer. De fet, els Mossos van recollir l'any passat unes 200 denúncies de persones a qui els havien robat la identitat. Quan fa 4 anys en van denunciar 300, per tant, 3 vegades menys. I justament també aquesta setmana, que al Bonarracú hem sentit diversos casos de persones que han escrit el contenidor on precisament han fet servir la seva identitat per posar a nom seu, en aquest cas, doncs, diferents vehicles, amb les dificultats que tot això ha comportat per poder canviar-ne el nom, els impostos que s'han de pagar, les multes que s'han de pagar. Per parlar més en general d'aquestes usurpacions d'identitat, tenim en línia la Selva Orejón, que és pèrit judicial en identitat digital, reputació i ciberseguretat. Senyora Orejón, bona nit.
Què tal? Molt bona nit, com esteu?
M'imagino que el tracte d'aquest cas no l'ha sorprès gaire, no? Aquesta dada i aquest creixement, sobretot en aquests últims 4 anys.
No, el creixement no em sobta gens. El que sí que em sobta és el número, perquè faig una lectura positiva en un sentit, i és que vol dir que més que hi hagi més crim, jo crec que hi ha més denúncies. I per una altra banda, el que diria és que penso que hi ha molt més de les que es denuncien i que per tant és important també doncs, animar que les persones que ho hagin patit sempre denunciïn.
Per tant, crec que aquesta xifra de 900 denúncies es queda molt lluny de les usurpacions que realment s'acaben?
Jo crec que hi ha moltes més. Com a mínim al despatx, cada vegada ens ve alguna, sempre anem a que denunciïn, però la realitat és que la majoria no volen denunciar perquè pensen que no ho podran fer.
Mm-hmm. Parlem d'usurpació de la identitat. Què el dir això exactament? Quina és la manera més habitual de robar identitat a algú?
Normalment el que se sol fer és quan ha estat, a través d'exemple, no? Doncs d'un xarxa social, el que farien és que utilitzarien les imatges, utilitzarien el nom, i sempre seria important el poder fer una diferenciació entre si el que estan suplantant és un personatge públic o si el que estan suplantant és a una persona que és anònima. Generalment el que més es fa és, quan és un personatge públic, utilitzar molt la seva pròpia imatge i el seu nom, perquè així té credibilitat el que hagin de fer. Mm-hmm. I per una altra banda, el que és, quan es tracta, per exemple, persona que és anònima, doncs ho farien normalment utilitzant-la com cavall de Troia, però té més a veure amb un hackeig. Generalment és més una persona que sigui pública i que, per tant, doncs, fa més beneficiós per ells.
No sempre, per tant, hi ha un objectiu d'estafa econòmica darrere?
No, moltes vegades la suplantació pot ser per poder obtenir més informació sobre persona o per utilitzar-lo, doncs, això, com a cavall de Troia per poder seguir unes altres coses.
Mm-hmm. Clar, hi haurà molta gent que però, clar, això, com ho detectem, com puc saber que algú està intentant robar-me la identitat? Perquè això, quan aconsegueixen fer-ho, és perquè nosaltres, com a usuaris, cometem algun error, demanen alguna cosa que no hauríem de dir i la diem, o poden fer independentment de nosaltres ens protegim o el protegim?
Doncs, a veure, el que nosaltres faríem sempre és assallar, quan vingués, és una cosa, és com quasi obligatori als clients, és tenir alerta de continguts sobre informació, tipus noms d'usuaris, noms complets, els DNIs, telèfons, correus electrònics, tot el que tingui a veure amb la pròpia identitat digital de la persona. Evidentment, també a través de DNIs, números de seguretat social, etc. De manera que puguem guanyar el màxim possible de temps. Això vol dir que no ho fa, no ho està bé? No. El que passa és que s'acabarà adonant perquè tercers l'avisaran. Això és superimportant tenir clar i mai jutjar a qui no ho estigui fent. Per una altra banda, també és veritat que a vegades hackegen de dades empreses, de fet passa cada dia de la nostra vida, i utilitzen aquestes dades i, per tant, l'usuari aquí no fa res més que a donar la seva confiança a una empresa.
I si ens haguessis fet alguna recomanació de dir allò que ens faci saltar l'alarma, què diries? De què hem d'estar més atents o què ens pot sospitar que pot haver darrere aquesta intencionalitat?
crec que el més important és, sobretot, quan algú ens està avisant, no? Per exemple, jo tinc molts amics que són influencers o que són pre-influencers, i aquí la gent comença ja a dir, escolta, em sembla que hi ha un perfil amb el teu nom o amb alguna cosa així, aleshores sí que seria interessant que poguéssim fer alguna, com dic, algun escombrat de xarxa per poder veure quines són les informacions que pot ser que hi hagi sobre aquesta persona que sigui un influencer o el que sigui. I sobretot, en el cas que les persones siguin anònimes, poder estar molt a l'aguait de quan hi ha hagut algun tipus de hackeig, recordem si nosaltres estàvem o no formant part d'aquesta xarxa social.
Uh-huh. Clar, això seria per prevenir una mica que no ens acabi passant, però un cop ja sabem que ens han usurpat la identitat, quines opcions hi ha? Perquè això m'imagino que és el que més por fa, no? De tard un dia, algú, com me deies, t'avisa, que avisa el teu nom amb un perfil que els sembla no, que no és el teu. Què hem de fer si ja ens trobem en aquesta situació?
Doncs el primer de tot és certificar l'evidència, és a dir, s'ha de deixar constància de que el que ha passat realment ha passat. I aleshores hem de poder certificar, doncs, el que deia, no? Deixar constància d'això ha passat tal dia, tal hora, i evidentment tenir només la necessitat d'eliminar aquestes invasions que ens estan fent mal, sinó també si nosaltres tenim la possibilitat, doncs, a part de certificar, hem de posar la denúncia al cos policial que ens pugui recollir la denúncia, que pugui deixar constància de què és el que ha passat. I després, evidentment, eliminar la informació que hi ha que ens estigui fent mal a nosaltres, a nivell reputacional o a nivell de seguretat.
I això és senzill de fer, d'eliminar aquesta informació? Com es pot fer?
Home, nosaltres recomanem sempre que quan hi ha una situació d'aquestes característiques ens truquin, perquè no és impossible poder fer, però amb l'estat de nervis amb el que venen les persones, doncs el que nosaltres tenim molt protocolaritzat i que és molt ràpid és certificar, sol·licitar l'eliminació i, evidentment, anar al cos de seguretat de l'estat que toqui. Amb el client pràcticament de la mà, els hi portem ja tota la informació rebada i a partir d'aquí sí que podem començar a treballar a nivell reputacional. Mm-hmm.
Tenim una mica de problema amb el micròfon, que sentim un soroll, no sé si és en algun lloc que no hi ha massa bona cobertura.
No ho sé, ara?
No, sí, potser és que d'estar fregant amb alguna cosa. Anava a preguntar, president, si quan ja ha passat això, a l'hora de buscar responsabilitats, quan es posa una denúncia, si la culpa és només qui ha robat identitat, també té alguna responsabilitat la mesa, per exemple, que no s'ha donat que la persona que els ha dit que era, doncs, no correspon amb la seva identitat? Qui pot ser doncs, responsable? Qui es pot buscar responsabilitat per això?
Bé, aquí jo també diferenciaria entre una cosa és tot allò que tingui a veure amb el dret penal, que té a veure en aquest cas, no? Doncs quan hi ha un hackeig, quan hi ha una suplantació, quan hi ha una usurpació, i evidentment si després hem de destafa al voltant de tot aquest mal ús que s'està fent. I després, per una altra banda, jo crec que també seria interessant el poder, des del punt de vista de les empreses, començar a ser una miqueta més rigorosos sobre quan hi ha filtracions d'informació. Vam tenir una reunió fa poc amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en la qual els donaven molt el focus de que estaven posant els peus dels cavalls als seus usuaris pel fet de que les empreses, una vegada els han filtrat la base de dades, no estiguin fent el treball de detectar aquestes informacions i després sol·licitar l'eliminació, perquè evidentment a nosaltres ens està afectant.
I per tant, digues.
No, i per tant, aleshores, en aquest cas, i jo penso que això és una cosa que s'ha de tenir molt en compte, hauríem de començar ja com a usuaris a demanar responsabilitats a les empreses. Jo no sóc advocada, el que sí que tinc molt clar que la nostra Data Protection Officer està molt pendent d'aquest tipus de casos perquè, evidentment, requereix d'uns recursos que sí o sí s'han de poder invertir a l'empresa i, per una altra banda, també per part de l'usuari, si l'empresa no ho està fent, li està acabant de generar una pèrdua de recursos o una inversió de recursos que en cap cas hauria d'estar assolint l'usuari, des del meu punt de vista, parlo ja com a empresària.
Ja per acabar, no sé si hi ha un perfil de víctimes determinat o un perfil de víctimes que tinguin més risc que de ser víctimes d'aquesta usurpació. No sé si acostumen a ser més homes o dones, o gent més gran, gent més jove, gent que té més xarxes socials.
Home, les celebritats, sense cap mena de dubtes, són els més exposats estan, independentment de que siguin homes o que siguin dones. I després, per altra banda, també, les persones que tenen la seva privadesa, doncs, diguem que poc en compte o que la tenen bastant oberta, doncs és molt probable que tinguin més risc de que algú amb els seus perfils oberts estigui començant a utilitzar aquesta informació en el seu contra. Dit això, jo crec que el focus no s'ha de posar tant a la víctima, sinó quins són els grups criminals que estan al darrere i quins són els pocs cursos que tenen els cossos de seguretat de l'Estat per voluntat, sinó perquè lamentablement
Les coses a dia d'avui estan així i per això fa molta falta posar moltes denúncies perquè els cossos policials es puguin dimensionar el que realment fan falta.
Hi ha alguns països on se'n produeixen més que d'altres o no hi ha diferències en això?
Sí, sí, hi ha diferències perquè justament els grups criminals ja li prenen els números o li prenen el número a aquells països que la seva legislació, diguem que és molt més feble. Parlaríem, per exemple, de països de Llatinoamèrica o de països d'Àfrica, que ja saben que les persones que estan sent víctima, doncs, com s'han moltes vegades, per exemple, no, l'altre dia, bueno, la setmana passada jo estava a Colòmbia i em passava amb companys meus que em deien Colòmbia, Mèxic, Perú, Xile, Argentina, no tenen la mateixa legislació que tenim a Europa i, per tant, estan una miqueta, diguem que més exposats a que els hi pugui passar.
Orejón, Pérez Judicial en identitat digital, en reputació i en ciberseguretat. Moltíssimes gràcies per atendre's aquesta nit al 9C.
A vosaltres.
Que vagi bona bé. Nit. Bona nit. Adéu. Doncs no sé si a vosaltres us fa por o no això. La veritat és que li passa a moltíssima gent. Ens deia 900 denúncies registrades pels Mossos, però ell ens deia que segurament n'hi ha moltíssimes més, perquè pel que treballen a la seva empresa, pel volum de consultes que reben, són moltes més. Clar, estem exposadíssims a aquest robatori de, no sé si teniu al vostre entorn o a vosaltres mateixos ha passat alguna vegada que us hagin, doncs això, robar el compte d'Instagram o que hagin intentat servir el vostre nom per altres motius.
A mi l'únic que m'ha passat, i no vaig acabar de saber mai el què, em van, el meu compte d'Instagram el van tancar. Instagram em va dir que el meu correu i el meu usuari no pertanyien i em va desaparèixer tot el compte d'Instagram i bueno, res, simplement vaig perdre les fotografies que hi havia, etc. Però em deien que aquell correu no corresponia a ningú i que aquell usuari no existia i em va desaparèixer absolutament tot. No sé si va ser què hagués pogut passar, simplement em van tancar el compte i no el vaig tenir mai més.
Jo sí que tinc casos a prop que els han tancat la identitat a Instagram i que han perdut també el material que tenien. El que a mi més em crida és la desprotecció que tenim i com som d'espats i d'alegres a l'hora de donar les nostres dades per fer una compra a través d'internet, per donar-me d'alta aquest servei, aquesta plataforma,
accepta totes les cookies,
accepta perquè és molt pesat i després et trobes amb problemes i dius, ostres, però clar, és que, no, que algú ens expliqui com ens hem de protegir, sí. Què hem de fer, que, perquè clar, és que hem
hauria de ser una cinta gairebé a les escoles, no, de protecció, perquè això anirà segurament a més. En fi, va, que avui, com que estem així en mitja en Setmana Santa, deixaré marxar una miqueta abans, que vindrà l'Edu de Batlle amb el fix, així que...
Però que anaves a dir que portaries una mona o alguna cosa.
No estic de sort, no. Gemma. A Laura, Rafa i Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres. Fem una pausa i de seguida arriba l'Edu.
¿Sabías que Decathlon te compra tu material deportivo al momento? Esos palos de golf ya no usas. Se calla que está aguar todo el invierno o la elíptica que tienes cogiendo polvo. Tráelo a Decathlon. Te lo compramos en el acto y recibes una tarjeta por el importe para que sigas disfrutando del deporte. Decathlon. Ready to play?
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènec Muntaner. Visita el centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé. Amb Honesta.
5 minuts per les 10. Va, a veure qui ha respost al telèfon fix aquesta setmana. Edu de Batlle, què tal, com estàs?
Hola, bona nit.
Què, has tingut sort?
Sí, tant.
O és aquelles setmanes que t'ha costat una miqueta que t'agafessin el telèfon?
La veritat és que ha estat una setmana especialment difícil.
Ah, mira que bé.
No, perquè de seguida he trobat algú que volia xerrar, que volia i que podia xerrar. I a més he trobat algú molt interessant.
Ah?
Una persona que ens explica coses molt interessants.
Tota sort, trobo, eh?
La veritat és que sí. També et diré que és important l'hora. Ah,
sí, ja estàs començant a notar les tendències.
Estic començant a establir una estratègia de certa hora per trucar, que és quan la gent no dorm migdiada, no està dinant o la gent que està a casa pot atendre 5 minutes.
Sí, que recordo que uns que havies trucat fa setmanes deien, oi, és que estic dinant, no? Ara mateix estic sortint de la dutxa.
Sí, m'estic fent un fart de trucar a notaries, advocats, algun hotel. Sí, hi ha la gent que està treballant, no la molesto,
no.
Ja dic, perdoneu, no, només particulars, fixos particulars.
Va.
A veure, la cosa aquesta setmana ha estat així.
Digui'm.
Hola, truco de la ràdio, que teniu 2 minuts.
A la ràdio?
S'està començant a estar un patró,
sí?
Aquí, Anna.
De
la ràdio.
És una resposta que ja han fet també alguns, anava a dir, oients, no? Perquè no estan escoltant la ràdio.
Sí. Llavors, sí, efectivament, de la ràdio. Em presento i la nostra interlocutora es presenta.
M'estic pensant, perquè hi ha tantes coses,
de la seguretat, no sé si saps que truques a Mató.
Ah, truco a Mataró. I amb qui parlo?
Amb la Magda.
Val, perfecte. La Magda de Mataró.
Mm-hmm.
Vale? Ja sí. Ho tenim, això. I ens ha volgut, ella ja començava, de la sí. seva ciutat.
Llavors, aquí hi ha molta falta de seguretat. Els lloguers dels pisos són carís pels nostres fills. El meu fill ha hagut de feina, ni t'ho explico. Jo vaig haver d'anar a treballar a Barcelona, ma filla treballa a Barcelona, el meu gent treballa a Barcelona. És una constant. Bueno, és que vas, quan vols anar a Barcelona prenent els horaris, agafes a l'autobús, és quantitat de gent que va a treballar a Barcelona. No hi ha Mataró perquè la gent es pugui quedar.
Una problema que sí que tenen alguns municipis, el que passa és que, si tothom ha d'anar a Barcelona, malament, eh?
Sí, home, Mataró és un nucli gran,
sí,
però gran com per anar, hauria d'anar a servei. Això és el que pega Magda també a la gent de casa per poder tallar allà i no desplaçar-se a Barcelona. Però, dit això, Magda, hi ha alguna cosa bona? Hi ha alguna cosa bona que ens vulguis explicar?
Tinc que dir que sóc molt feliç.
Molt bé.
trobo molt bé, tinc salut, família, estem tot molt bé, no tinc cap problema. Mataró, trobo que el que és la part del port de Mataró s'ha arreglat molt. Pots anar a passejar, pots anar a menjar, pots anar a fer moltes coses. Això trobo que ha millorat molt, Mataró. Abans la part del port, tot allò era desastrós, ara està tot molt bé, això també és veritat.
Mira,
veus? Pali Pastanaga, l'Alba, eh? Està bé, està bé.
Home, està promocionant la seva ciutat, no? Al final sí. Veniu aquí a la part del port, que hi ha restaurants, que podeu per l'estona, podeu passejar una mica. És feliç, també he dit, que això sempre és important.
Exacte, podeu passejar tranquils perquè la gent està treballant a Barcelona per trobar molta gent a Mataró.
Hi ha gent a Mataró.
A Magda s'ha de quedar tota la vida de Mataró. I li hem preguntat, Magda, explica una cosa sobre tu, que pugui explicar per la
sí.
part.
Bueno, a mi m'encanta viatjar. És la meva passió. Des de que jubilada faig molt. Llavors, bueno, pues, aquesta és preparar-me el viatge, buscar llocs, buscar puestos, buscar viatge, totes aquestes coses. En té bastantes hores.
Quina enveja, això, pel que ens agrada viatjar. Sent gent que diu, no, mira, quina és la teva feina cada dia? Jo buscar futurs viatges, destinacions, planificar on aniré... T'imagines?
Hi ha una idea que vaig sentir fa temps. Diria que en un article que va escriure fa molts anys, Albert Om, al diari Ara, que com passa moltes altres coses, gairebé és millor el preparatiu que el fet.
La il·lusió que et fa, no?
Preparar un viatge. Mm. Jo crec que amb els viatges passa una mica això, que pot haver-hi viatges en què gaudeixis més preparant-lo que després fent-lo.
Pot ser, perquè després fent et trobes problemes, això no ha sortit com havia previst, i en canvi mentre estàs preparant, no? El teu cap és millor.
Jo he dit, mira, que la Magda és en el tema, doncs afitem la seva vessant de guia de viatge. Aviam, Magda, l'últim viatge que has fet, el més recent, i el pròxim que estàs preparant.
L'últim viatge llarg vaig fer l'any 2023 una a Tanzània i una altra a Noruega. Ara, pel mes de març, fem un cotxe
sí.
I ens anem a la zona de... Ens anem cap a Salamanca, cap a Valladolid, tot això. I després l'altre que ja tinc també... No, la pagué senyor. Ens anem al nord del Marroc, de l'Atlas, tot això.
Carai, tu.
Tanzània i Noruega, eh?
Sí, sí, o sigui, he pensat d'un extrem a l'altre, eh? Tanzània i Noruega.
En un any, eh?
Sí.
Mateix any,
de moment, els objectius d'aquest any són una mica més propers, no? Aquella Lleó i el nord Marroc, aquests sí, queden sí, més sí. prop. Però anant un any a Tanzània...
Tu has estat a Tanzània o a Noruega?
No, he estat no a Tanzània, però que sí, que fan frontera i, efectivament, és el paisatge i els parcs nacionals són molt semblants. I a Noruega, tu sí?
No, a cap dels dos llocs he estat. Ni a l'Àfrica, no.
Ja trucarem a actes, sí, hem d'anar que ens expliqui.
De fet, mira, per rematar, li he demanat a la Magda un lloc on ella hagi estat i que no sigui molt visit, molt popular. I us sorprendrà, perquè apunteu per aquest lloc on jo crec que gairebé ningú dels que està escoltant està.
Que agafarem idees.
No sé si és que hi viu el meu fill, però la veritat és que jo crec que la gent no ho coneix gaire. Ha estat de Colorado, Estats Units. El meu fill viu allà ja fa 10 anys, en una ciutat molt maca, és una ciutat que té com, sembla que té 100.000 habitants o així. Fort Collins és superplana, és que vas a tot arreu caminant amb l'eta. Està molt a prop de les muntanyes rocoses, tenen pistes d'esquí, tenen llacs... Bueno, jo hi he anat 3 o 4 vegades i que m'encanta. I jo crec que la gent coneix.
Carai, tu, la Magda.
Colorado.
Clar, he pensat, ho estàs descrivint com a molt... Clar, he estat 3 o 4 vegades. Tu hi has estat?
No, a Colorado no. Jo he estat una mica al nord. He estat a Yellowstone, a l'altre parc que no recordo com es diu, no, Yosemite, al Canton.
Potser s'assembla una mica paisatgísticament, no? Pel que
sí, són les rocalloses.
Exacte.
Colorado, clar, té de ser una mica més planet perquè està més...
M'ha dit ella, és molt... No?
Sí. Home, és un lloc perquè sempre que anem a Nova York,
Costa és, on fa més o mateix.
Mira, Colorado, per gentilesa de la Magda de Taró.
Per si algú encara no té idees d'aquest estiu, doncs ja s'ha d'agafar aquesta idea de la Magda, ja he estat 3 o 4 vegades i coneix bé i ens ho mana al Pics del Nou Ser. Res, una vegada més, aquesta setmana, aquestes respostes del Fix.
Ah, i les dues coses que t'he de confessar, Anna, que m'agraden són, una, trobar gent meravellosa que trobo, perquè és veritat que durant el camí emprenyem gent i no podem utilitzar les trucades, però quan trobes algú, sempre, gairebé sempre és meravellós. I segon, un moment en què passes en 5 minuts de parlar de Mataró a Colorado. Això m'agrada. I no saber per on sortirà.
No, i a més, hem començat amb algunes crítiques, no?, i que, ostres, por, i hem anat millor, no?, cap amunt. Sí.